COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'ofici de pescador és una vocació que ha passat de pares a fills des de temps immemorials fins al punt que molts dels actuals pescadors no sabrien dir amb certesa quantes generacions porten al seu darrere. Històricament, aquest relleu generacional, de vegades elegit per obligació i d'altres per vocació, no s'ha vist mai amenaçat a desaparèixer. En temps passats, l'ofici de pescador era sacrificat i molt dur. Tot i així, els joves pescadors no tenien gaire més opcions que fer-se a la mar per tal d'ajudar els seus pares a seguir pescant amb les petites barques de fusta que heretaren dels seus avantpassats. Ni els temporals ni les èpoques de males captures pogueren acabar amb un dels oficis més antics que es coneixen. Aquells joves pescadors, o potser els seus fills i també els nets, van poder recollir els fruits de l'esforç dels seus predecessors, quan els avanços tecnològics van acabar arribant també a un sector tan tradicional com és el de la pesca. Les grans embarcacions de pesca, equipades amb motors cada cop més potents, combinades amb la gran experiència pesquera adquirida al llarg de diverses generacions i la gran abundància de peix de l'època, van provocar un creixement majúscul en un sector que va passar de la precarietat a l'abundància en qüestió de molt poc temps. Aquella abundància pesquera, a poc a poc, va començar a mostrar signes de sobreexplotació. Aquesta sobreexplotació es va anar fent cada cop més evident fins al punt que moltes pesqueries a nivell mundial van arribar a col·lapsar-se i a desaparèixer. Aquest factor ha sigut el causant de la desaparició de gran part de la flota els últims anys i que el sector pesquer s'hagi tornat a convertir en una eina poc atractiva per als joves. Arribats a aquest punt, la reflexió que hauria de plantejar-se el sector és: hem d'impulsar polítiques encaminades a promocionar el relleu generacional, o potser seria millor deixar que la flota es segueixi reduint fins a arribar a nivells sostenibles. En parlem avui a aquest informatiu. Bona tarda, soc Carlos Losada. Abans de tot, com sempre, repassem en titulars més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho fem amb la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Arxivada la investigació contra l'empresari i exalcàrrec de Convergència Democràtica de Catalunya, David Madí, per tràfic d'influències en el cas Voló. Segons el magistrat, la presumpta influència que pretenia tenir no era tal, ja que tots dos negocis no es van acabar concretant. En successos, detingut un home que hauria comès una agressió homòfoba contra una parella d'homes al barri de l'Eixample de Barcelona. Els fets van passar el 19 de març, quan l'arrestat havia increpat les víctimes mentre passejaven per un carrer cèntric de la capital catalana i les hauria insultat i amenaçat amb una navalla. El detingut no té antecedents policials, ha pogut ser identificat gràcies a imatges enregistrades a través de telèfons mòbils i també mitjançant les aportacions que han fet diversos testimonis. I l'Ajuntament de Vilanova expulsa el funcionari acusat de quedar-se 30.000 euros del fons del lloguer social. L'home s'hauria apropiat de les fiances de més de 40 contractes d'una borsa de pisos buits cedits pels propietaris. A més, detingudes 7 persones per suposadament donar feina a dones en situació irregular a locals d'ungles de Girona. Els agents han identificat 31 víctimes que no tenien permís de residència ni tampoc de treball i no havien estat donades d'alta a la Seguretat Social, sinó que els responsables els facilitaven la identitat d'una única treballadora que era la seva filla i que estava contractada de manera irregular per aportar un cas el cas d'una inspecció de treball. La investigació va començar al gener, després de que diverses víctimes denunciessin el robatori del seu passaport, i ara continua oberta i la policia no descarta més detencions. A tot això, acabem també explicant que l'atur baixa en 2.987 persones al març de Catalunya, fins als 348.301 desocupats. L'atur ha baixat respecte al març de fa un any un 6,24% a Catalunya i a nivell interanual Lleida, Tarragona i Girona van experimentar una disminució de l'atur superior a dos dígits en un 13, 11 i 10% respectivament, mentre que Barcelona va baixar un 4,3% respecte al març del 2022.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb un matí amb força sol, però a la tarda guanyen terreny els núvols, deixaran alguns ruixats, sobretot al Pirineu, ruixats dispersos, poc importants, temperatures una mica més baixes. Sàpiguem com està la xarxa viària. T'ho explica avui l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem encara alguns punts en retenció, sobretot derivats d'alguna incidència, per exemple, a la C35 hi ha un parell de quilòmetres de retenció encara a la zona de la Roca del Vallès, en direcció Granollers, a causa d'un accident que hi ha hagut en aquest punt de la via. I d'altra banda, la T11, també per un accident, una topada que hi ha hagut a Reus. Aquí hi ha aturades també d'un parell de quilòmetres en sentit Reus, en sentit nord, diguéssim, en aquesta T11. A banda, a la ronda de dalt de Barcelona, també destacarem un tram de retenció, en aquest cas en sentit Besòs, és entre Sarrià i la zona de Vallcarca, aturades en tot aquest tram, com dèiem, en sentit Trinitat. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els veïns diuen que era un malviure i la policia qualifica el local com un niu de delinqüència. Et parlo d'un local ocupat al carrer Blesa, del barri barceloní del Poble Sec, que després de molta lluita ha estat desallotjat pels Mossos d'Esquadra el passat cap de setmana. Es tracta d'un local de grans dimensions on hi havia una botiga de conserves i una altra de productes tecnològics. Amb la pandèmia van tancar i és quan van començar tots els problemes. El local feia 2 anys que estava ocupat per una vintena de lladres multireincidents. Alguns veïns ens han explicat que quan hi havia un robatori per la zona del Poble Sec, els Mossos ja anaven directament a aquest local situat al carrer Blesa, que ara ja ha quedat completament buit i amb els 19 ocupants que hi havia detinguts. Entre tots sumen ni més ni menys que 200 antecedents. Els veïns i Carmons respiren més tranquils i esperen que no hi hagi més ocupacions delinqüencials. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Al carrer Blesa viu aquest desallotjament com una mitja victòria. Els veïns estan intranquils, expliquen que aquest barri obrer era tranquil de passejar. Ara és un niu de delinqüència. Tenen por de que tornin a entrar. Josep Maria, el veí de davant, assenyala que ja ho han intentat.
Perquè és un puesto, un lloc idoni per ells. I tornen. I han sigut anys, no dies ni mesos. Han sigut anys que hem suportat això.
La principal queixa dels veïns no és la mateixa ocupació, sinó que siguin delinqüents. En Carlos, d'un dels edificis propers, parla del seu perill.
Tanto Guardia Urbana como Mossos es que los tenían a todos identificados. Pero bueno, es la inseguridad global, ¿no? Que vas viendo que el barrio se va deteriorando.
El soroll de les sirenes de Mossos o de les ambulàncies s'han convertit en quotidià pels veïns. Estem parlant de robatoris, tràfic de drogues, baralles, festes i fins i tot pallisses i ganivetades. És una imatge molt dramàtica, sobretot pels nens.
Per ells és una pel·lícula, no? Llavors ja arriba un moment que la família els dius, mira, veniu a dinar, però no vingueu a sopar.
I els veïns no viuen tranquils. La consola explica els riscos de plantar-los cara.
De passar por, eh? Perquè vull dir, nosaltres, si algú s'atrevia a cridar-li l'atenció, t'amenaçaven.
El més perillós és que no tenen res a perdre.
Se sienten fuertes, les está parando la legalidad, son impunes y no tienen nada que perder.
El local desallotjat té les entrades sellades i reforçades per evitar que tornin a entrar. Amb una mica de sort, els veïns del carrer Blesa del barri de Poble Sec podran tornar a gaudir dels passejos nocturns sense patir per la delinqüència.
Esperem, Iker, que si sigui que torni la pau, la tranquil·litat a aquest carrer, el carrer Blesa, al barri del Poble Sec de Barcelona. No deixem els carrers de la capital catalana i si ets motorista, fes atenció a aquesta notícia. Per primera vegada, el Servei Català de Trànsit ofereix cursos als motoristes que cada dia entren a Barcelona amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Es tracta de sessions pràctiques que es despleguen entre els mesos de març i novembre i que en aquesta ocasió fan especial incidència en l'àmbit urbà, com t'ho explica la Belén Heredia.
El Servei Català del Trànsit ha introduït una novetat al curs gratuït que porta 8 anys oferint als motoristes, fer aquests cursos en una zona urbana acompanyats d'un equip de monitors. El tècnic de seguretat viària i mobilitat, Albert Balanza, ens explica en què consisteix.
Durant uns 40 minuts, doncs, aquestes persones usuàries que s'apuntin, doncs, poden tenir una sessió pràctica on els monitors, doncs, fan un recorregut amb ells i després, doncs, els hi fan el comentari de les principals errades, no? I tot això es grava amb càmeres d'altes prestacions, 360, perquè tothom, doncs, pugui veure en què s'equivoca.
Realitzar la formació en zones urbanes té una gran importància, ja que molts aspectes canvien respecte a les zones interurbanes. Urbanes, és a dir, la velocitat o la forma en la que agafes una curva, entre d'altres, no és la mateixa dins de la ciutat que fora i poden provocar accidents si no es fa de forma correcta. Tot i això, Balanza també dona importància a factors externs que poden ser un perill per a la circulació.
Que amb la nova mobilitat que tenim a les ciutats, amb patinets, amb bicicletes, amb molts vianants, amb gent gran, amb altres col·lectius vulnerables, també hem d'afinar aquest tipus, no? Les distraccions, no? Amb el mòbil, no? En una ciutat això es nota més i ho hem de posar tot una mica sobre la taula en aquesta reformulació de...
I és que, segons el Servei Català del Trànsit, en el 80% d'accidents que es produeixen hi ha moltes motos implicades. És per això que consideren molt necessària la formació que imparteixen, tot i que reconeixen que 40 minuts de pràctica no sigui suficient.
Molt bé, i les motos que continuen en el punt de mira de l'encara alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Els motoristes estan entre molestos i indignats perquè l'alcaldessa i candidata a la reacció, la senyora Colau, i també el republicà Ernest Maragall, han rebutjat participar en un debat sobre els usos de la moto a la ciutat de Barcelona. La cita és divendres dia 14 i la resta de caps de cartell sí que han confirmat la seva assistència. Ha escoltat les queixes dels motoristes la Yolanda Canales.
Jaume Alguersuari ha explicat a COPE que a tots els partits se'ls va traslladar que no
només admetria l'acte als caps de cartell i així ho van acceptar PP, Ciutadans, Valents, Junts i PSC. Esquerra i Comuns, en canvi, van al·legar problemes d'agenda dels seus candidats per no participar-hi i van oferir la possibilitat que assistissin altres representants d'aquestes formacions, una opció que Motoristes per Barcelona va rebutjar de ple. El Gersuari diu que el fàcil per a Comuns i Republicans és traspassar bona part de la responsabilitat pel que fa a la mobilitat a Barcelona és de la moto i, en tot cas, deixa clar que si es pretenia menysprear l'acte han aconseguit l'efecte contrari. Recorda que a Barcelona hi ha 350.000 motos censades i, per tant, si fa no fa, la mateixa xifra de motoristes que també voten en les eleccions i que han pres bona nota de la postura d'aquestes dues formacions.
El que hem aconseguit de manera clara és no tindre el suport de l'usuari de la motocicleta que es compta en centenars de mils. Si tenim en compte que la gent que vota normalment està sobre, no arriba a 400.000, estem parlant d'un número de persones molt important que tenen vot i que se senten afectats i ofesos, d'alguna manera, per la seva absència.
L'acte no serà pròpiament un debat, diu el Gersuari, sinó que cada candidat exposarà el seu pla per fomentar la motocicleta i les seves propostes per a la mobilitat general de la ciutat, que a hores d'ara diu és un desgavell. Tindrà lloc el proper 14 d'abril a les 4 de la tarda a l'Eixample Teatre de Barcelona.
Gràcies, Yolanda. T'ho deia al començament. Cada vegada hi ha menys flota, menys pescadors i també, desgraciadament, menys peix. Aquesta és la radiografia que des de COPE Catalunya i Andorra estem fent avui al sector de la pesca, un sector que durant molts anys ha estat sobredimensionat i que ara ha arribat a un punt que ja no és pràcticament sostenible. La burocràcia europea, la manca de relleu generacional i de noves vocacions, la reducció de captures i la poca rendibilitat són obstacles que dificulten donar continuïtat a una professió que anys enrere passava de pares i fills i que ara s'enfila amb un futur, deixem-ho dir, Sergi Tor, amb un moderat optimisme, oi?
Sí, però un optimisme que per ser real ha d'anar acompanyat de canvis per millorar un sector golpejat. En els últims 20 anys, a Catalunya ha perdut gairebé el 50% de les seves embarcacions. El 2003 hi en havien 1.382. Avui poc més de 700 surten a la mar diàriament. Un descens preocupant per diversos motius. Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, Cisco Gil, pescador de Cambrils, ens ha dit que els pares no volen pels seus fills aquest ofici.
Ningú vol que son fill estigui treballant amb una feina, amb un ofici, que sempre estigui el dolent de la pel·lícula. Tot el que passa dins del mar, sempre tenen la culpa els pescadors. Que n'hi ha poc peix, la culpa és dels pescadors. Que n'hi ha molt de plàstic a la mar, la culpa és dels pescadors. A veure, els pescadors l'únic que volem és guanyar-nos la vida a la mar i que no que se'ns culpi de tot.
El pescador es queixa amb amargor de la criminalització, especialment que pateix l'art d'arrossegament. Diu que és molt injust i recorda les milers de tones de plàstic que retiren les seves xarxes.
Saps que si no haguessin barques d'arrossegament, la meitat dels peixos que n'hi ha a les parades de les peixateries que no existirien, perquè aquests peixos s'agafen a l'arrossegament. I a més, la quantitat de plàstics que treuen les barques que són d'arrossegament diàriament, tonelades, això no es veu per cap banda. I això és un bé que estan fent aquestes barques respecte al medi ambient.
Canviar el context, valorar una feina dura, millor retribucions, mesures urgents pels pescadors, iniciatives com la Cofradia de Pescadors de Palamós, que posa en marxa a partir del 24 d'abril el programa educatiu La pesca pot ser el teu ofici, és una de les mesures inicials. Les gairebé 700 embarcacions de Catalunya tenen 20.000 quilos de captura i cobreixen el 15% del consum que hi ha a Catalunya. La resta procedeix de la resta d'Espanya, Europa i del món. Espanya és un dels països amb més consum de peix.
Aquest dimarts estem analitzant el present, el magre, podríem dir, del sector de la pesca a Catalunya i quin futur pot tenir. Acabem d'escoltar fa molt pocs instants el pronòstic gaire optimista d'un pescador de Cambrils, a les comarques de Tarragona. I ara vull saludar el senyor Alfons Garrido, que és doctor en història, acaba de publicar el llibre Passat, present i futur de les confraries de pescadors, una mirada des de l'economia social i solidària. Alfons, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos, eh?
Hola, què tal? Què diu vosaltres?
Aviam, mirem una mica endavant, si et sembla, Alfons. Tenen futur les confraries quan cada cop doncs, sembla ser que hi ha menys flota a qualsevol confraria que hi ha a Catalunya?
Home, esperem que sí. Esperem que tinguin futur. De fet, totes les polítiques estan alineant, almenys aquí a Catalunya, perquè això sigui així. L'única veritat és que, com tot el sector en general, hi ha reptes molt importants i molt complexos. de resoldre, que, bueno, que sí que es posen una mica de sombra, no?, sobre el sector. Però, bueno, tothom té ganes de que aquestes institucions continuïn endavant. Són molt importants per la gestió diària del sector pesquer i, vaja, així treballem perquè sigui.
Quin paper tenen ara mateix les confraries pels pescadors i quines són, aviam si es pot fer un rànquing, les confraries amb més potencial, amb més pes a la costa catalana?
Sí. Home, avui les confraries són elements importants, no només perquè almenys de Catalunya gestionen la comercialització de les captures, també en donen fan un paper fonamental a la gestió diària de les flotes, són interlocutors directes amb l'administració i òrgans consultors per elaborar tots els plans i totes les directives, totes les lleis que tenen a veure amb la pesca marítima, i en aquest sentit sempre han set elements consustancials de la pesca, perquè sempre han set, com diem així, institucions de gestió del risc que han servit als pescadors en moments de dificultat pues, per poder superar-les, no? Avui en dia, a Catalunya, hi ha moltes confraries, 31 confraries, crec, però no totes tenen el mateix pes, no? N'hi ha que són gairebé testimonials, altres que, bueno, sobreviuen com poden, i altres que són molt potents, no? Penso en la Ràpita, penso en Tarragona, penso en Roses, penso en Palamós. Aquestes cofradies són cofradies molt potents, no només del punt de vista econòmic, sinó també que són cofradies amb molta iniciativa i que tenen moltes ganes d'innovar i de fer coses, no? Vull dir que en aquest sentit hi ha cofradies per tots els gustos, vaja.
Si miréssim al futur, com et deia al començament, tu miraries amb optimisme, o què, en el fons?
Optimisme... Jo soc una persona
moderat
optimista.
Moderat optimisme, doncs.
Sí, moderat optimisme, perquè és veritat que també el sector està canviant. I avui en dia, com deia, s'estan fent moltes coses molt ben fetes. Jo crec que estem en el camí correcte per trobar, jo considero, aquest equilibri entre recurs, sector, flota, mà d'obra, pes social i econòmic de la pesca en el territori. Vull dir que jo crec que s'està trobant... s'està buscant aquest equilibri. Passa, clar, hi ha reptes que ens superen, com per exemple qüestions climàtiques i tal, i altres, probablement de política pesquera europea, que potser no són... no ajuden, tampoc, a mantenir el sector pesquer. Clar. Però vaja, jo soc moderadament optimista.
I sí, sobretot, si es troba en relleu generacional, que això tothom diu el mateix en aquest sector i en molts altres, és el que costa. Una altra qüestió, al fons, es consumeix més o menys peix que fa, per exemple, uns 10-15 anys? Què creus?
Bueno, ara es consumeix menys peix. I menys, els últims estudis diuen que es consumeix menys peix i que cada cop la nòmina, la llista de peixos que es consumeixen és més petita. O sigui, que anem com endarrere, no?
Vull dir que hi ha un desconeixement de tota la tipologia de peixos que hi ha.
Sí, i mira que fem esforços des de moltes institucions, moltes instàncies, perquè es conegui el peix, perquè es valori, perquè es provi, perquè es consumeixi, però que la societat sembla que va cap a un altre camí. I la veritat que cada cop sembla que la se concentra en unes molt poques espècies i, sobretot, espècies que no són ni d'aquí, no? I la gent té salmonitis o té, no sé, espècies que són de fora. I, en canvi, aquí tenim cap a 130 espècies diferents i totes són boníssimes, molt bones per cuinar, molt, molt de potencial, i la gent no els coneix.
I, a més a més, deu ser un peix econòmic, no? Que vol dir que hi ha una oferta de peix econòmic que existeix.
Sí. És que per 2-3 euros tens un quilo de peix boníssim amb una gran potencialitat. No sé, penso en la canana, penso en la maira, penso en el gatet, penso en no sé, en el sorell, penso en la sardina, en l'anxova, penso en tots aquests peixos que són econòmics, que són propers, que són de proximitat, i que hem de potenciar que la gent mengi aquest peix perquè és nutritiu, perquè és saludable i perquè és nostre,
és
aquí, i és bo.
I és econòmic. Jo, si el que veig, al fons, no sé si estàs d'acord amb mi o no, cada cop mengen jove comprant peix.
Sí, totalment. Totalment, sí.
Que van les peixateries, aviam.
Sí, els nostres últims estudis demostren que el sector jove, diguem, si és menor de 35 anys, és gairebé inexistent a les peixateries. Per molts motius, perquè no coneixen el producte, perquè no el saben preparar, perquè tenen la sensació que el peix és un producte car, i ja directament ja no entren a la peixateria, Vull dir que hi ha molts factors, que multifactorial, diguem-ho així, que s'han de treballar per separat, però que tot ens porten a que sí, que els joves s'han de la peixateria, vaja.
En fi, doncs, a veure si es trenquen aquestes llegendes, aquests mantres que hi ha, que el peix és car, hi ha peix econòmic, peix molt bo i que es pot consumir perfectament. Alfons Garrido, qui vulgui conèixer més dels pescadors i de les confraries, recomanable aquest llibre que acaba de treure al mercat, un llibre que, en fi, és una mirada cap al passat, al present, del futur de les confraries. Alfons Garrido, historiador, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Deixem la barca de pesca, fem una aturada per la publicitat i abans de res, queda't amb aquesta frase, tens temps un parell de minutets per pensar-hi i després t'explico per on va. Encara hi ha poca comprensió sobre què vol dir viure amb una persona amb autisme. T'ho expliquem d'aquí uns dos minuts.
Acompaña al Papa Francisco esta Semana Santa.
Este Viernes Santo a las 9 de la noche, en directo, el Via Crucis desde el Coliseo Romano.
Señor Jesús, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho he dit fa un moment, queda't amb aquesta frase, encara hi ha poca comprensió sobre què vol dir viure amb una persona amb autisme. La Mar Puerto t'explica ara, amb una protagonista, que l'autisme no és una malaltia, sinó una manera molt diferent de veure el món.
Així és. El passat diumenge, 2 d'abril, va ser el Dia Mundial de la Conscienciació per l'Autisme i l'Associació d'Autistes de Catalunya, que vetlla pels drets dels adults dins l'espectre autista, va estar visibilitzant l'autisme en primera persona a la plaça de la Catedral de Barcelona. Nosaltres, de fet, vam poder parlar amb la Raquel Montllor, de 49 anys, que és autista i és la presidenta de l'associació, qui ens explicava la seva experiència al no ser diagnosticada fins als 40 anys.
Jo notava que era diferent ja des dels 4 anys, perquè veia que tothom ho tenia tot fàcil, feia amics ràpid, però jo no, a mi em costava moltíssim i no encaixava enlloc. Vaig estudiar el màster d'educació especial i allà vaig descobrir que no se coneixia que era l'autisme. Vaig tenir la sensació que m'estaven descobrint algú que jo estava buscant. És a dir, jo sempre tenia la inquietud de saber què em passava perquè no tenia les paraules ni res, però tenia les sensacions.
Una història de la que ella mateixa diu buscava paraules per saber i poder donar resposta per fi al que li passava.
Posar-me el diagnòstic per escrit, clar, vaig pensar, jolín, és que ara sóc rara i seré rara per sempre, saps? És la sensació, jolín, jo em notava i ara algú m'ho ha escrit en paper, ara ho tinc diagnosticat. Jo el que buscava sobretot eren paraules, per exemple, assetjament, ho vaig identificar amb coses de primària i secundària, l'ansietat de pressió que tenia a dins. Va ser com que, jolín, però esperar 40 anys em vaig haver de reinventar.
D'aquí que la Raquel comencés a fer xerrades per tot Catalunya i a reivindicar un millor futur pels autistes, ja que un 85% de les persones que ho pateixen no tenen feina.
Volem un diagnòstic que siguin fets per la sanitat pública. Volem especialistes de psicologia, psiquiatria i neurologia que estiguin actualitzats en autisme. Unitats especialitzades d'autisme a la sanitat pública. L'autisme a nivell femení està infradiagnosticat, és a dir, no es detecta. Hi ha un 70% que no estan diagnosticades les dones autistes. I sí que existim, que després també no tenim un trastorn, que tenim una condició neurològica.
Unes reivindicacions que se sumen a moltes altres, com heu pogut veure, perquè assegura no reben tot el suport que necessiten.
T'explico ara el català com sigui primer la sanitat, també primer l'educació i també primer o abans que la convivència. Aquest sembla ser l'objectiu del govern de la Generalitat dins d'aquesta ofensiva que ha llançat el conseller d'Educació, González Cambray, que contempla fer del català la llengua d'ús majoritari i obligatori a primària, secundària i també a universitats. L'objectiu, aconseguir que un 80% de les assignatures siguin impartides en llengua catalana i, per tant, arraconar encara més el castellà. Per arribar a aquesta fita, el govern no estalvia ni pressions, ni campanyes, ni en finançar els centres que potencien l'ús exclusiu del català per sobre del castellà. L'última estratègia del conseller González Cambray, que ha posat en marxa, és subvencionar amb 1.300 euros els centres que fomentin l'ús del català, ja sigui als patis, als menjadors o també en els jocs escolars. Yolanda Canales.
I és que, entre altres coses, es planteja que un o dos dies a la setmana hi hagi activitats de dinamització del pati per a fomentar el català, que es desenvolupin activitats per a millorar el coneixement i ús del català en les famílies, o que hi hagi programes de sensibilització lingüística de monitors de menjador i d'altres col·lectius que participin en l'educació formal i no formal dels alumnes. En definitiva, es pretén que es parli català més enllà de l'aula, i efectivament, en passadissos, menjador, hora del pati, extraescolars o celebracions. Pel professor Antonio Robles, tots els plans que ha impulsat la Generalitat en matèria lingüística sempre han buscat el mateix, però aquest, diu, té especificitats, perquè ja no es poden catalanitzar més les escoles. L'exclusió del castellà és un fet, diu, però ara es vol anar més enllà i es busca que la catalanització sigui una qüestió social.
Este plan tiene el sentido de que ahora no solo quieren que los niños sean inmersionados únicamente en catalán y, por tanto, excluirlos del castellano, sino que sea generalizado al profesorado, a las familias y se convierta la catalanización en una cuestión social. Es decir, que los niños acaben llevando la imposición a sus propias familias, ¿no?
Robles recorda que la Generalitat s'ha gastat 20.000 milions d'euros per a la normalització del català. Normalització que després d'una dictadura tenia cert sentit, diu, però cap govern de la Generalitat ha tingut com a objectiu protegir la llengua pròpiament, sinó simplement utilitzar-la com instrument d'adoctrinament nacionalista. Per això, ha afegit, l'important està en la lletra petita del text i no en les característiques generals del pla.
Però els detalls són on el diablo menea el rabo, ¿no? I ahí es donde se ve realmente lo que persiguen. Hay una inquisición mental sobre todo lo que es el control de la escuela y de la lengua como instrumento de adoctrinamiento en el ideal nacionalista, que es que asusta.
Un pla, d'altra banda, que contempla un incentiu econòmic de 1.300 euros anuals per a aquells centres que fomentin l'ús del català.
Saludamos ahora a Iván Teruel, que es profesor de secundaria en Girona, autor de libros como, por ejemplo, Somos el fracaso de Cataluña. Es un profesional muy preocupado por el nivel de la enseñanza en Cataluña y por estos intentos de arrinconar el castellano, la lengua española, en escuelas, institutos y también universidades. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, supongo que como profesor de español que eres, debe ser, entiendo yo que un poco frustrante contemplar cómo la propia Generalitat quiere eliminar el castellano de las aulas, de los patios, del comedor, de los juegos de los chavales también. Tremendo, ¿no?
Bueno, no tiene tanto que ver con que yo sea profesor de castellano, es decir, el motivo de mi preocupación no parte tanto del hecho de que yo sea profesor de castellano como de que se les está privando a la mayoría de los alumnos que tienen el castellano como lengua materna, el derecho de ser educados en su lengua materna. Por ahí está el principal problema, me parece a mí.
Ya, pero bueno, en fin, tú eres de los pocos profesores que planta cara a esta política de monolingüismo que hay en las escuelas. Esta resistencia de Iván Teruel tiene muchos más compañeros en Girona, en Tarragona, en Lleida, en Barcelona, ¿o te encuentras muy solo?
No, la verdad es que hay poca gente que se oponga al modelo de inmersión lingüística, es decir, incluso entre aquellos compañeros que no se declaran independentistas o nacionalistas, se acepta como el modelo de éxito que tanto se pregona desde el poder, ¿no? Mm. No hay mucha oposición al modelo, y la verdad es que en los centros educativos, al menos en los que yo me he movido, seguramente la realidad de Barcelona sea diferente, en los centros en los que yo me he movido, digo, incluso entre compañeros el catalán es la lengua absolutamente predominante, ¿no? Mm. Y en la relación también de los profesores con los alumnos.
Claro. Todo viene de la inmersión. La inmersión, bien aplicada, quizá no sería mala. Lo que ocurre que aquí se utiliza para anular otra lengua, ¿no?, que es el castellano. ¿Cómo lo ves?
Bueno, de hecho, el propio concepto de inmersión lingüística supone una distorsión con respecto a la realidad que define, ¿no? Porque digamos que la inmersión supone escolarizar a los alumnos en una lengua que no es la suya materna, ¿no?, la suya propia, por decirlo así. Por lo tanto, esa realidad, digamos, inmersiva, solo designa la realidad en la que se encuentran los alumnos castellanohablantes, porque, de hecho, los alumnos catalanohablantes no se educan en un sistema de inmersión lingüística, sino en su lengua materna. Entonces, aquí hay una discriminación de origen en el sistema educativo catalán, y es que los alumnos castellanohablantes se educan en una lengua que no es la suya, y en cambio los alumnos catalanohablantes se pueden educar en su lengua materna con los beneficios pedagógicos que eso acarrea.
Claro. En fin, ¿tú crees que hay una generación de niños que ahora mismo escriben mal el castellano? Como profesor te pregunto, ¿eh? No tienen vocabulario tampoco en castellano, se expresan, yo creo que mal, sino muy mal.
Bueno, yo creo que el nivel en general en el dominio de la lengua, tanto castellano como catalana, es bastante bajo. Mm. Y tiene que ver también con lo que yo creo que es un descenso del nivel de exigencia en el sistema educativo, ¿no?
Sí.
Pero qué duda cabe que en castellano reciben muy pocas horas, y aunque me faltan datos para contrastarlo con el nivel de castellano, porque no hay pruebas equivalentes, uh-huh, me faltan datos para compararlo con el nivel de castellano de los niños de otras comunidades autónomas, yo creo que en Cataluña pues el nivel, por lógica, debe ser más bajo que en otras comunidades. Aunque ya insisto en que no hay pruebas equivalentes para poder comparar, ¿no?
Si hablamos de tantos porcientos, ¿cuál sería el tanto por ciento ideal para tener una educación, digamos, igualitaria a nivel de que fuera catalán, castellano, quizá inglés también?
Bueno, yo me he pasado mucho tiempo diciendo que quizás el catalán debía tener un poco más de presencia como lengua vehicular, por el tema aquel de que es una lengua que está en cierta posición de inferioridad con respecto al castellano en el uso, ¿no?, de los hablantes, pero al final, viendo la deriva de las políticas nacionalistas y cómo en realidad la lengua les interesa poco, porque lo que parece que predomina es el intento de asociar lengua, ideología y de crear futuros ciudadanos que estén sensibilizados con la causa nacionalista, uh-huh, pues yo creo que el porcentaje más justo sería, en un modelo de conjunción lingüística, el porcentaje más justo sería 50-50. Bueno, y si metiéramos el inglés, pues digamos, sería pues un 75% entre castellano y catalán, un 25% en inglés, uh-huh, pero en fin, es decir, un porcentaje equivalente. Aunque quizás el modelo más justo, aunque es inaplicable, porque digamos, jurídicamente, al menos en Cataluña, la jurisprudencia no lo avala, pero quizás lo más justo sería que los padres pudieran escoger la lengua de escolarización de sus hijos, ¿no?
Claro que sí, que hubiera libertad para poder escoger en qué lengua quieres que tu hijo se eduque, catalán, castellano o quizá también en inglés. Iván Teruel, profesor, muchísimas gracias por atendernos esta jornada. Suerte y hasta otra ocasión, ¿eh?
Gracias a vosotros, Carlos.
Si no lo suelto, no sé qué hacer con tanta foto.
por fuera, bien por dentro.
Sempre la controvèrsia del català i el castellà a les escoles de Catalunya. Arriba el moment d'escoltar el que ens expliquen avui els amics de Càritas Catalunya i després ja enfilem la recta final d'aquest informatiu migdia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 3 i 5 Esports Copa, ja tenim un nou derbi al costat, bueno, un clàssic al costat, Barça-Madrid, Copa del Rei, per això, eh?
Sí, és demà el partit de tornada a les semifinals de la Copa del Rei a l'Estadi del Camp Nou a partir de les 9, Barça-Real Madrid amb 0-1 pel Barça del partit d'anada. Així que avui farem la prèvia del clàssic, buscarem les novetats dels equips. El Barça finalment és baixa de Jong, el Real Madrid l'única baixa que té és la de Mendy. Sentirem els entrenadors, a Xavi i Ancelotti, que han parlat aquest matí. Parlarem del clàssic i de tot el que l'envolta, de la guerra ja total entre Tebas i el Barça, també del futur de Leo Messi, que a França ja estan parlant directament de divorci entre el PSG i Messi. De tot això en parlarem. Recordo que avui es disputa la primera semifinal tornada de la Copa del Rei, Atlètic de Bilbao Osasuna, amb 1-0 per l'Osasuna de l'anada, i dia molt important també a l'Espanyol, perquè avui és el dia 1 de Luis García a la banqueta blanquiblava. Ha fet el primer entrenament, ha dirigit el primer entrenament, acaba de fer la primera roda de premsa amb un missatge molt il·lusionant, debut a dissabte rebent l'Atlètic Club.
Oxigen sa i bo per l'Espanyol. Ballón i les 3 dintre, escoltem, eh?
Perfecte, fins ara.
I a les 7, no podia faltar la cita, també l'escoltarem, com no, amb la Montse Rodríguez. Bona tarda, Montse.
Bona tarda, em veus amb una canya de pescar, no? Ja em veus, no?
Amb una canya de pescar. Com cada dia la linterna Copa Catalunya Andorra, i aquesta canya de pescar que arriba fins a Palamós, la confraria de Palamós, que fa una iniciativa molt interessant, té molta empenta aquella gent per intentar captar noves vocacions a la pesca.
Aviam. Efectivament, no hi ha relleu generacional al sector pesquer català. Podríem dir que hi ha crisi en aquest sector, i el president, el senyor Miquel, de la confraria, com veia, deies, de Palamós, ens parlarà de què és i com funciona aquest programa d'iniciació i educatiu per el tema de la pesca.
El Miquel Mir, pescador i president de la Confraria de Pescadors de Palamós. Del tema català-castellà, que l'acabo de comentar ara mateix, tu amb una pedagoga, aviam si això del monolingüisme és bo o no és bo, aviam.
Efectivament, parlarà dels errors d'aquesta immersió lingüística mal aplicada. Recordem que en un futur el 80% de tot serà en català. Doncs la Cíntia Carreira, directora del Departament d'Educació i professora de didàctica de la Universitat Abat Oliva, ens explicarà com afectarà això o no, i beneficis i perjudicis.
Molt bé, tot això i més a partir de les 7 de la tarda amb el Montse Rodríguez de la Linterna. Gràcies, Montse.
A tu sempre.
Continua a migdia Cope Catalunya Andorra. Ara amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.